Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
El 19 de març serà la data definitiva per acabar les obres de remodelació de l'estació de Sabadell Centre de Renfe, és a dir, el tercer calendari fixat per la companyia, després de la primera data, que era el setembre, i de la segona, el novembre, s'està complint, segons el regidor d'Espai Públic de l'Ajuntament, Xavi Guerrero. De fet, l'espai exterior ja es recuperarà la setmana que ve, posant fi a les limitacions de trànsit als entorns del carrer Tres Creus. Per Guerrero ja es comença a veure el final d'aquestes esperades però polèmiques actuacions, ho ha dit al matí de Ràdio Sabadell.
S'estan complint calendaris i bé, no el calendari inicial que havien d'acabar al setembre de l'any passat, sinó l'últim calendari que ens van donar, i en principi d'aquí a una setmana s'alliberaran espais per poder recuperar la circulació. A la data que ells van dir es podrà reobrir l'estació i l'ascensor serà operatiu un temps més tard, un meset o un mes i mig més tard.
La finalització de les obres de Sabadell Centre suposarà recuperar la normalitat per als usuaris de Renfe. No obstant això, també permetrà a l'Ajuntament començar a aplicar el pla de mobilitat del centre, que, entre d'altres coses, recordem, preveu que es tallin el trànsit carrers com el Sant Pere. En parlarem al Notícies Migdia d'aquest dilluns 26 de febrer, però també tenim altres informacions que repassem en titulars amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Aleix Graell, bon dia.
Bon dia, Karen.
La DENC reclama a l'Ajuntament un pla conjunt per recuperar el Ripoll.
La coordinadora de l'Associació de Defensa i Estudi de la Natura, Núria Pujol, creu que els 10 anys de funcionament del projecte Fer Reviure el Ripoll avalen la necessitat d'impulsar un treball conjunt a tot el riu.
I l'objectiu és aconseguir que el que hem fet nosaltres en 10 anys es pugui fer al llarg de tot el riu. No nosaltres, perquè nosaltres tenim la nostra capacitat i estem allò on estem, però pensem que s'hauria de fer una acció conjunta amb l'Ajuntament i nosaltres, o les entitats, també mirar a veure què passa amb el patrimoni, no? Perquè nosaltres estem fent la part natural, però el patrimoni del riu existeix allà, és un actiu, però no s'enderroca, però tampoc es fa res per millorar-lo, no? I pensem que els 10 anys han de servir per consolidar el projecte.
Tot i així, la feina feta, des de l'ADENC es mostren preocupats pel gran volum de deixalles que hi ha en alguns trams del Ripoll.
Ràdio Sabadell acollirà un nou projecte, el Sabadell Radio Lab.
Es tracta d'una escola dedicada a la comunicació radiofònica que ensenyarà tot el referent a aquest mitjà a diferents col·lectius, com els nens, joves o la gent gran. Així mateix, també aposta per l'experimentació amb els nous formats sonors. El Sabadell Radio Lab es presentarà demà en un acte públic a la Biblioteca Vapor Badia.
En parlarem en aquest cas a la recta final del Notícies Migdia d'avui. Abans, però, fem una pausa per obrir pàgina de serveis.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Ara mateix tenim 9 graus a Sabadell. Venim d'un cap de setmana amb temperatures baixes i sembla que aquesta situació es mantindrà en les pròximes hores. Li preguntem al Francesc Figuerola. Bon dia.
Hola, la situació meteorològica és interessant per aquestes properes jornades. Avui ja apareixeran els primers ruixats de neu a cotes baixes. De fet, ja hi ha precipitacions al litoral i prelitoral sud. Creiem que a partir de migdia les nuvolades que creixeran a l'interior del país començaran a donar ruixats al quadrant nord-est, també al nord de la depressió central, altres punts del Prepirineu, també del Pirineu Occidental, quedaran al marge al vessant nord del Pirineu. Al final del dia arribaran també al litoral i prelitoral central i sud, i la cota de neu anirà baixant progressivament entre els 500 i 800 metres segons els sectors, fins a qualsevol cota a l'interior del país, mentre que el litoral i prelitoral central rondarà els 100 metres a la nit i el litoral sud cap als 200-300 metres. Per tant, evidentment, sensació de fred. La cota de neu va baixant, la temperatura màxima també baixarà. En aquest sentit, hi ha avisos activats, doncs, per neu. I de cara a demà, dimarts i dimecres, continuarà aquest episodi de neu a cotes molt baixes. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moment de comprovar com funciona a aquesta hora el transport públic. Connectem amb el Transmet. Eva Malús, bon dia.
Bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències destacables, segons ens indiquen els diferents operadors. Per tant, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, per accedir al Congrés Mundial del Mòbil, es recomana el metro, concretament les estacions Fira i Europa Fira de la línia Nou-Sud, que millora la freqüència en hores punta, així com Ferrocarrils de la Generalitat, estació Europa Fira, que incrementa les circulacions de trens i dobla la capacitat dels convois. Pel que fa al transport de superfície, teniu les línies de bus que passen per l'avinguda de la Gran Via de l'Hospitalet i la línia de bus TMB-H12, que reforça. Finalment, destaquem que Rodalí Rodalies de Catalunya amplia a 36.000 places el servei de la línia R2 Nord a l'aeroport. És tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora no tenim incidències a la xarxa viària més propera a Sabadell i tampoc a les vies d'entrada i de sortida de Barcelona, on se circula ara mateix còmodament. Moment d'entrar en matèria quan passen pràcticament 6 minuts de 2:15. L'estació de Sabadell Centre de Renfe estarà en funcionament el pròxim 20 de març, d'aquí a menys d'un mes, tal com preveia l'últim calendari presentat per la companyia. L'espai públic exterior, però, es recuperarà ja d'aquí una setmana, quan s'obrirà el trànsit tot l'entorn de l'estació tallat per obres.
Des de mitjans de juliol, l'estació del Centre de Renfe està tancada. El servei de trens per a Sabadell Nord i Sabadell Sud i cobreix aquest recorregut amb busos llançadora, una situació que arribarà a la seva fi el proper 20 de març, 8 mesos després que s'iniciessin les obres. Les dates de finalització s'han anat allargant per complicacions diverses, de l'11 de setembre al 19 de novembre i ara al mes de març. El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, ha assegurat que ara, al final, sembla més a prop.
S'estan complint calendaris i bé, no el calendari inicial que havien d'acabar el setembre de l'any passat, sinó l'últim calendari que ens van donar. I en principi d'aquí a una setmana s'alliberaran espais per poder recuperar la circulació. A la data que ells van dir es podrà reobrir l'estació i l'ascensor serà operatiu un temps més tard, un meset o un mes i mig més tard.
Més enllà dels usuaris del servei de tren, la ciutadania de Sabadell notarà una millora remarcable en la circulació, ja que d'aquí a una setmana, quan el carrer Tres Creus i el carrer de l'estació s'obriran completament al trànsit. Això permetrà començar a pensar en el pla de mobilitat del centre de l'Ajuntament, que està a l'espera de la finalització de les obres de Renfe.
Havíem deixat clar que fins que no s'acabés aquesta ocupació de Renfe a la part del carrer Tres Creus, no es podia plantejar continuar amb el pla de centre. Això ens dona més possibilitats. Hem de seguir-ho avaluant i considerant les obres que tenim ara de Ferrocarrils, però sí, evidentment, ja ens obren més possibilitats de poder-ho començar a plantejar.
Un dels grans projectes pel centre de la ciutat és la pacificació del trànsit al carrer Sant Pere, que es convertirà en nus per a vianants.
I d'un compte enrere a un altre, perquè els empresaris de la zona hermètica comencen la que podria ser la seva última setmana amb els negocis oberts. Fins al moment, 3 dels 5 locals que segueixen operant han rebut la notificació, però no descarten que arribin totes les que falten els pròxims dies. Els propietaris també descarten traslladar-se a Sant Quirze a causa de l'elevat cost econòmic que podria suposar.
D'aquest cap de setmana han pogut ser les darreres nits de festa al barri de Gràcia. De fet, la discoteca Drinking ja va anunciar que era la seva última nit. Els clients donen suport als empresaris i reclamen que una zona d'oci a la ciutat, tot i que saben que la zona hermètica té els dies comptats. El president de l'Associació de Locals d'Oci de la Zona Hermètica, Joan Cosp, ha descrit l'ambient d'aquests darrers dies com de comiat.
Hem rebut molt suport dels clients, la gent està també molt parada, dient, bueno, i ara què haurem de fer, on haurem d'anar, passant-nos al cap del fi de setmana d'oci, el divendres o el dissabte, que ens sortim a prendre una copa. La veritat és que hem quedat molt decebuts pel tema.
Tot i que alguns locals han rebut sentències favorables que els permeten mantenir-se oberts, com és el cas de Coco Cosp, consideren que Coco Cosp, el senyor responsable de la zona hermètica, considera que totes les discoteques acabaran rebent la notificació del seu tancament.
Evidentment, ens costa que ens ha d'arribar la notificació. Ara nosaltres, evidentment, lluitarem fins al final per mantenir les nostres empreses i els llocs de treball. Això està clar.
Sobre aquests llocs de treball que es podrien perdre amb tots aquests tancaments, Cosp calcula que afectarien unes 225 persones. Ara mateix, l'escenari més probable és el tancament de tots els locals tan bon punt es compleixin els 5 dies hàbils que dona la llei després de rebre les notificacions.
Ràdio Sabadell, també a les xarxes socials. Twitter @RadioSabadell.
La gran nevada anunciada a les previsions meteorològiques per aquesta setmana es quedarà en ruixats de neu la nit de dilluns a dimarts i en una petita enfarinada dimarts al vespre i dimecres al matí, que es desfarà ràpidament pels ruixats que seguiran. Tot i així, Creu Roja i l'Ajuntament es mantenen atents a les previsions per si cal fer alguna actuació.
Les possibilitats de nevada general han disminuït pel que fa a la comarca del Vallès i sembla que aquesta nit es veuran ruixats de neu amb més gruixos que acumulats. La situació més complexa arribarà la matinada de dimecres, quan sí que hi haurà una nevada més abundant però transitòria. Així ho preveu el meteoròleg Xavi Segura.
Ara mateix les possibilitats de veure la neu a Sabadell serien el vespre de dilluns fins dimarts al matí, primera hora. Possibilitats de ruixats seria poca cosa, però o sigui, no estem parlant d'una gran nevada aquí al Vallès, sinó ruixats que poden aparèixer en forma de neu. Evidentment, una cota de 0-100 metres. I també, quan sí que sembla que la situació pot ser més complexa aquí al Vallès, a Sabadell, seria precisament de la nit demà dimarts fins dimecres al matí, mig matí.
Dimecres a la tarda sí que es preveuen grans ruixats que desfaran tota la neu. Davant aquestes previsions, des de l'Ajuntament han activat la prealerta i s'està pendent de si Protecció Civil envia l'alerta per nevades que engegaria el dispositiu, tal com ha explicat el regidor de Seguretat i Prevenció, Lluís Pere Arnau.
El que tenim ja preparat és 2 vehicles preparats per anar a repartir amb sal i 6 vehicles que porten pales llevaneus i que també poden repartir la sal. O sigui, en total tenim 8 vehicles preparats pel tema aquest de tant per repartir la sal com per poder fer servir dels 8, 6 amb les pales llevaneus. I després la sal està distribuïda a diferents punts, a alguns centres educatius, a alguns centres cívics, a biblioteques.
A més, també hi ha dipòsits de sal amb 15 tones per la carretera de Prats i el magatzem del carrer Blasco de Garay. La Creu Roja també està preparada per activar l'operació Fred. El president de la Creu Roja Sabadell, Josep Massip, assegura que estan en situació de prealerta a l'espera que arribin les nevades.
Molt probablement avui alguna cosa es farà, alguna cosa s'activarà. No sé si la unitat d'emergència social o l'Albert Total ho estan treballant ara els equips tècnics, i més enllà d'això hem de dir que la Creu Roja Catalunya globalment doncs està ja en situació de prealerta i davant de quelcom que pugui anar més enllà d'aquest operatiu adreçat a persones sense llar o persones amb infrahabitatge, si es produís qualsevol circumstància de nevada o excepcional, doncs hem posat ja tots els nostres recursos a disposició.
Previsiblement, avui s'obrirà l'alberg per al sense sostre per a l'estada de 3 nits com a màxim. Aquest cap de setmana, els tècnics de la Creu Roja van fer sortides divendres i dissabte, quan van atendre una vintena de persones, 7 de les quals es van derivar a l'alberg.
Un estudi impulsat per l'Ajuntament confirma que en l'àmbit de les activitats extraescolars es produeixen desigualtats. Un de cada 4 alumnes d'infantil, primària i ESO de Sabadell no fa cap activitat fora de l'horari lectiu. L'enquesta es va fer a 60 dels 75 centres públics i concertats d'aquests nivells educatius que hi ha a la ciutat. Les dades apunten diferències per barris, per edats i també segons el gènere dels participants.
L'estudi inclou les respostes de 8.390 alumnes. El tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Joan Berlanga, explica la preocupació per aquest 25% que no rep la possibilitat de fer extraescolars.
La majoria de nens fan extraescolars, però no tots. Per tant, hi ha un de cada 4 no fa extraescolars, la qual cosa ens sembla preocupant perquè sembla obvi, no? Doncs que el temps fora escola és important, no? Crear espais de socialització, ja sigui el cap de setmana o sigui les tardes vinculades al esport, al aprenentatge artístic o altres elements.
Les raons es focalitzen en 3 àrees, segons Berlanga, començant per la renda o el que és el mateix, el barri on viuen.
Les raons per les quals hi ha parts dels infants i dels joves que no fan extraescolar són diverses, però una d'elles té a veure amb el poder adquisitiu dels pares. Per tant, en bona mesura, la quantitat i la qualitat dels extraescolars de bona part dels nens depèn del poder adquisitiu dels seus pares. En aquest sentit, des de l'Ajuntament ens sentim emplaçats a revertir aquesta situació i intentar ajudar de poder garantir doncs, que en la mesura que es pugui ningú quedi fora d'un extraescolar per motius econòmics.
El gènere també influencia en la pràctica o no en funció de certs estereotips.
Continua d'haver alguns estereotips de gènere bastant importants en el món de l'esport, que és una cosa, segons les dades, més de nens. En canvi, la formació artística és més de nenes i de noies. Per tant, hi ha alguns estereotips de gènere que es tradueixen doncs, amb el tipus d'extraescolars que fan els nens i nenes, que també creiem que cal plantejar i abordar, i també veiem una disminució de la tira extraescolar a secundària. Per tant, a mesura que els nois es fan grans, els extraescolars van perdent importància.
L'estudi també posa de manifest la paradoxa que alguns alumnes de secundària expressen que no tenen temps de fer extraescolars. Això invita a fer un debat, encara no obert a casa nostra, sobre els pros i contres de fer deures fora de l'escola. Els estudis sobre l'èxit educatiu apunten que els extraescolars ajuden a assolir els objectius.
Un nen que de petit fa música, doncs l'ajuda a endreçar el seu pensament, a fer la capacitat d'aprenentatge, i això es tradueix que quan va a l'escola li va millor. Un nen doncs, que fa esport, que relaciona amb altres nens, doncs és un element doncs, més adaptable a altres realitats i l'ajuda també en el seu entorn escolar i el seu progrés emocional i personal. Per tant, l'espai del que passa fora de l'escola és un element molt clau, perquè són moltes hores, i els estudis indiquen que van molt vinculats a l'extraeducatiu.
Les actuacions amb què es vol afrontar la situació comencen amb l'ensenyament d'idiomes. També s'han augmentat les subvencions a grups d'esplais, impuls als espais d'associacionisme juvenil, subvencions a les AMPAs i d'entorns més desafavorits i amb els casals de Nadal.
I el dia ens deixa també altres informacions destacades. Els organitzadors de la cursa solidària Corro contra el càncer volen superar els 3.000 corredors d'aquesta edició.
Per aconseguir-ho, canviaran la ubicació de la cursa, que en té lloc des de sortir des de la plaça de la Creu Alta, podria fer-ho des d'alguna de les vies més amples de la ciutat. Aleix Muñoz, director de la cursa i fundador de We Run Sabadell, ho han apuntat a Ràdio Sabadell.
Que buscarem un circuit per poder absorbir més gent i l'idea és poder créixer exponencialment cada any cada vegada més. Aquest és un dels objectius pel que hem dit, escolta'm, creem un equip de treball al voltant, que és això el We Run Sabadell, i mirem de treballar a partir de demà perquè l'edició del 2019 encara puguem creixement, no sé dir si serà amb 10, 20, 30%, però que puguem donar encara més i millor festa i que sigui una festa encara més solidària de tots plegats, dels que caminen, dels que corren i dels que estem a darrere també, doncs sumant-nos amb això.
En aquesta ocasió, Corro contra el càncer ha recaptat 15.000 euros.
Una cinquantena de botigues del centre han sortit al carrer aquest cap de setmana per rematar les rebaixes d'hivern.
Des de Sabadell Comerç Centre es mostren satisfets tant d'aquesta iniciativa com de la temporada de rebaixes. N'ha parlat a Ràdio Sabadell el seu president Josep Maria Porta.
Ha anat com cada any més o menys una mica millor, curiosament s'ha avançat, o sigui, com que fas el divendres negre i ho avança tot una mica, la campanya s'ha avançat una mica i el febrer ha sigut un mes una mica estrany, perquè normalment ja és una mica les acaballes, el gener era un mes bo i el febrer anava una mica les acaballes, i a l'avançar-se tot, el gener ha sigut un mes ja quasi com el febrer d'abans, o sigui que aquest febrer ha sigut un mes estrany.
Les rebaixes encara s'allargaran uns dies fins al 28 de febrer.
El casal independentista Can Capablanca comença els actes del seu 17è aniversari parlant d'autodeterminació.
Ho han fet a través d'una taula rodona per trobar maneres d'ampliar les bases socials favorables a la República Catalana. En la xerrada, l'exdiputada de la CUP, Isabel Vallet, ha criticat que en el context actual de normalització de les conseqüències de la crisi econòmica, les polítiques centralitzadores i el baix nivell democràtic de l'Estat espanyol. En aquest sentit, Vallet té clar quins han de ser els objectius de l'autodeterminació.
Que el dret a l'autodeterminació és un dret inalienable i innegociable, és un dret que tenen tots els pobles i que, a més, històricament ha suposat la capacitat de capgirar relacions de dominació, ha suposat la capacitat també de capgirar situacions d'explotació d'elits pròpies i forànies, i que, per tant, s'ha de llegir com un, diguem, principi dels pobles, també per a plantejar totes aquelles relacions d'opressió que els lliguen a altres estats o altres pobles.
Can Capablanca continuarà celebrant el seu aniversari amb una assemblea general amb dinar i concert el pròxim dissabte 3 de març. Tots els actes s'agrupen sota el lema Sempre Endavant, una frase habitual del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, que també és soci del casal independentista.
I un últim apunt, en àmbit de successos, nova tanda d'incendis de contenidors aquest cap de setmana.
Aquesta matinada han cremat un contenidor de reciclatge a l'avinguda Matadepera 155. El foc, però, no s'ha estès als contenidors adjacents i una dotació de bombers ha apagat les flames amb rapidesa. L'episodi arriba després que dissabte a les 4 de la tarda es cremés una paperera al carrer Prada amb el carrer Portal de la Floresta. El foc només ha afectat el seu contingut.
L'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura, l'ADENC, reclama a l'Ajuntament que emprengui un projecte integral per recuperar el riu Ripoll. Quan es compleixen 10 anys del projecte Fes reviure el Ripoll, l'entitat ecologista creu que ha arribat el moment d'unir esforços i estendre les mesures d'aquest projecte a tot el tram de riu que passa per Sabadell. En aquest sentit, aposten per la creació d'una oficina que faci de paraigües de totes les iniciatives en aquesta línia.
Des de fa 10 anys, l'ADENC actua al tram del riu entre Can Junqueras i la Font dels Gitanos, a Campotgener. La neteja de deixalles, la retirada de canya americana i la sembra de vegetació autòctona han marcat la diferència respecte a la resta del riu. Així ho ha apuntat al matí de Ràdio Sabadell la coordinadora de l'ADENC, Núria Pujol.
Després de 10 anys, a la part de Can Junqueras, que és on hem començat a treballar, es veu molt el canvi. O sigui, hi ha un lloc que vas pel camí i hi ha uns salzes molt grossos i fan molta ombra. Si vas per l'estiu és fantàstic, no? És el punt de recuperació, no? Cada cop que ensenyes al riu el que has fet, aquell punt és un punt de parada, perquè és l'esperança, no? Diu, mira, sí que funciona, no? El que hem fet, aquests quatre arbres que aguanten, no? I això, i veure que la canya no ha desaparegut, però sí que surt molt menys, no? Allà a la part de Can Junqueras, que ja fa 10 anys que som ben començar.
Davant d'aquest impacte comprovat, Pujol considera ara imprescindible anar un pas més enllà.
Aconseguir que es faci una visió integral del riu, no? Una recuperació sencera des de Castellà fins a Barberà, no? De part de l'Ajuntament hauria d'implicar, hauria de fer alguna cosa per fer que això que hem fet nosaltres, que hem demostrat que sí que es pot fer, no? Que no ens cal grans pressupostos, no? Per aconseguir-ho, es pot fer al llarg de tot el riu, no? No sé, no sabem que hi ha un, no sé si veïns a Sol i Pedrís que volien engegar un projecte, no sé com els hi ha anat, saps? Però pensem que hi hauria d'haver una oficina, que hauria d'existir algú que aglutinés tothom que està al voltant del riu i li interessa i vol millorar aquest riu.
Més enllà d'aquesta intervenció conjunta, des de l'ADENC també es mostren preocupats per la brutícia que arriba al riu, sigui per incivisme o per una falta d'infraestructura.
Hi ha coses que ens van preocupar, la gent és bastant bruta, hi ha el punt del berenador de Can Junqueras, és un punt molt negre, la gent hi va, són barbacors lliures i la gent deixa allà la brossa tal com està. A part hi ha el problema dels sobreeixidors, o sigui, l'Ajuntament va arreglar un sobreeixidor a Can Junqueras, que és per on surt l'aigua de la claveguera quan plou, i va arreglar aquest sobreeixidor, però els que estan aigües més avall, no. Llavors què passa? Cada cop que plou, l'aigua que no cap a la claveguera va parar al riu directe. I el que hauria de ser una recuperació, no? que porta aigua, el que fa és aportar aigua més la brossa que arrossega tot el clavegueram, no?
Amb tot, des de l'ADENC insisteixen que encara fa falta un treball de conscienciació de la ciutadania que sovint fa ús del riu sense saber-ne les seves potencialitats i febleses.
Fer voluntariat al Casal dels Infants és la clau.
La clau per acompanyar infants, joves i famílies que volen tirar endavant.
La clau per apostar per la igualtat d'oportunitats.
La clau per transformar col·lectivament els barris.
Tu també pots ser la clau. Vine a fer voluntariat al Casal dels Infants.
Escriu-nos a voluntariat@casaldelsinfants.org.
O truca'ns al 93 317 0013.
Vostè dirà.
Sí, a l'Hotel Suís, si us plau.
Aquesta temporada a Ràdio Sabadell s'obren de nou les portes de l'Hotel Suís. De 2 a 3 de la tarda, una hora per rebre els millors hostes de l'esport sabadellenc. Tertúlies, reportatges, debats, entrevistes en profunditat.
Hotel Suís.
Posa't còmode. Aquest any, l'esport de la ciutat s'allotja a l'Hotel Suís.
Entenem l'esport com tu.
Benvinguts a Fet i Dit. Avui ens acompanya la Carolina, responsable d'atenció a la vulnerabilitat de Gas Natural Fenosa. Explica'ns.
Hola, doncs el més important que vull dir és que si estàs en situació de vulnerabilitat pots trucar-nos al 900 724 900 i t'ajudarem.
L'atenció i el telèfon són gratuïts, oi?
Sí, sí, i tant.
Gas Natural Fenosa. Fet i Dit.
Quan un home i una dona fan l'amor, qui experimenta més plaer?
Quan us grateu l'orella amb el dit petit, qui experimenta més plaer? L'orella o el dit petit?
El Llibertí, amb Abel Folch i Àngels Gunyalons al Teatre Poliorama.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Més notícies més enllà de Sabadell i de la comarca. Avui comencem en àmbit de successos perquè ha estat detingut el sospitós de matar una parella al pantà de Susqueda a Santa Coloma de Farners.
Jordi Magentí, de 60 anys, i havia complert 15 anys de presó per assassinar a trets la seva exdona el 1997. Els Mossos d'Esquadra també han detingut a Salt el seu fill, que podria estar relacionat amb el doble homicidi. Els investigadors de la policia i la fiscalia investigaven el cas des de finals d'agost, quan la família de les víctimes va denunciar la desaparició de dos joves que havien anat a fer caiac al pantà de Susqueda.
El cap dels Mossos, Ferran López, declara 3 hores davant del jutge del Suprem, Pablo Llarena.
El magistrat l'ha citat com a testimoni a petició del conseller d'Interior cessat pel govern espanyol, Joaquim Forn. La defensa alega que el relat del coronel de la Guàrdia Civil, Diego Pérez de los Cobos, estava ple d'incorreccions sobre el dispositiu de la policia catalana de l'1 d'octubre. Dos caps més dels Mossos han estat citats a declarar en relació al mateix cas sobre el dispositiu de la policia catalana el dia del referèndum.
El rei Felip VI inaugura el Mobile World Congress.
El monarca ha visitat els pavellons d'Espanya i Catalunya, on ha conversat amb els dos secretaris generals de la Generalitat. La visita ha seguit durant una hora i mitja amb la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santa Maria, i les alcaldesses de Barcelona i l'Hospitalet, Ada Colau i Núria Marín.
El ministre Álvaro Nadal creu que la situació de l'independentisme fa que altres països i ciutats estiguin buscant organitzar el Mobile.
El titular de la cartera d'Energia, Turisme i Agenda Digital ha fet aquestes declaracions en una entrevista a Ràdio Nacional. El ministre ha criticat la plantada del president del Parlament, Roger Torrent, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, al rei Felip VI ahir a la recepció oficial del Congrés.
I un últim apunt, Esquerra i el PDeCAT registren una petició conjunta al Congrés dels Diputats per obrir una comissió d'investigació sobre l'imam de Ripoll.
Els dos partits presenten la proposta després que la mesa de la Càmera Baixa rebutgés la petició de compareixença del ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, perquè expliqués la relació entre Abdelbaki Esati i els serveis d'intel·ligència espanyols. Tot i així, el director del CNI, Félix Sáenz Roldán, es en parlarà a porta tancada durant la comissió de costos reservats el proper 6 de març.
Recte final del Notícies Migdia, un temps que dediquem avui a parlar d'aquesta casa perquè Ràdio Sabadell s'amplia. Demà es presenta el nou projecte Sabadell Radio Lab.
La contraportada.
Serà l'escola dedicada a la comunicació radiofònica, una iniciativa impulsada des de l'àrea d'eines comunicatives de l'Ajuntament de Sabadell, que neix amb la vocació de ser un centre de referència on aprendre a fer ràdio i experimentar també amb nous formats. Pau Duran, bon dia.
Bon dia, Karen. La seva directora, Montse Pérez Creus, ha explicat al programa El Matí de Ràdio Sabadell que en l'àmbit de l'educació la ràdio agafa protagonisme.
El món de l'educació s'ha adonat que la ràdio és un mitjà de comunicació, un sistema, el llenguatge radiofònic, la capacitat que s'adopta quan et dediques a això de parlar pel micro, és molt interessant perquè els nens i les nenes aprenguin doncs llengua, la gramàtica, bé, escriure bé, parlar bé, pronunciar bé, i per això últimament cada vegada hi ha més tendència a introduir tallers de ràdio a les escoles, sobretot als instituts, i d'altra banda tenim, des del punt de vista universitari, tenim un repte aquí al davant, que és com fer evolucionar de nou la ràdio.
El nom de Sabadell Radio Lab no és casual. Pérez Creus n'explica el motiu.
Això de l'app està molt de moda i hem decidit afegir-nos una mica a aquesta moda. L'app ve de laboratori. Per què l'app? Doncs perquè a banda de, a més d'ensenyar a fer ràdio i a més d'ensenyar tots aquells elements necessaris perquè, és a dir, per aconseguir a través d'aquest mitjà de comunicació que la gent, que el teu públic potencial passi de l'estat de sentir a l'estat d'escoltar, no? És a dir, per fer uns bons productes de ràdio, també crec que és molt interessant que l'escola sigui una mena de laboratori.
El projecte comptarà amb la col·laboració del Vapor Llong i de l'Estruc, entre d'altres. També compta amb l'apadrinament de Gemma Nierga i pretén omplir la graella de la tarda de Ràdio Sabadell amb continguts produïts des dels propis tallers de ràdio, així com de treballs de final de grau universitari.
Tot això ho trobaràs a
Ràdio Sabadell.
Parlant d'aquest nou projecte que acollirà Ràdio Sabadell, el Sabadell Radio Lab, que es presentarà demà en un acte públic a la Biblioteca Vapor Badia, posem el punt i final del Notícies Migdia d'avui. Nosaltres tornem a la 94.6, com sempre, a les 7, amb una nova edició del Notícies Vespre. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. També ens podeu seguir a les xarxes socials, al Facebook, al Twitter i a l'Instagram. Ara us deixem amb els esports, amb l'Hotel Suís, de la mà de l'Adrià Royo. Adéu-siau.
Escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.